Dijous hi ha conferència de la UOM amb el títol que és l'arquitectura aprenda a relacionar-se amb l'espai. Serà a càrrec de la doctora Magdalena Jaume, que és professora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIP. La tenim a l'altra part del telèfon. Benvinguda i moltes gràcies, Magdalena.
Hola, què tal?
Molt bé. El títol de la xerrada és una pregunta, que és l'arquitectura. A partir d'aquí podem entendre que hi ha moltes definicions, no sé si tantes com arquitectes.
Sí, bé, en això venc jo a parlar una mica. La qüestió és que tenim unes nocions d'arquitectura que ens han explicat gent que precisament no són arquitectes, han sentit a parlar o ens han explicat lliçons a l'escola o batxillerat, ens han dit que és gòtic, que és barroc o que tracta l'arquitectura del segle XX, però ens ho ha dit gent que no és experta en aquest ofici, és a dir, no són arquitectes els que ens han explicat que és arquitectura, sinó possiblement són historiadors. I aquest fet fa que les seves definicions o el que ells coneixen d'arquitectura ho coneixen per documents secundaris, no? No ho han fet a les seves mans. T'estan explicant coses com si t'ensenyessin a nedar qualcú que no sap nedar o t'ensenyessin a dibuixar qualcú que no ha dibuixat mai. Llavors, aquestes explicacions que tenim solen ser molt teòriques. I no vull dir superficials, però no acaben de ser l'explicació d'un ofici, no? Com si un fuster t'expliqués com és la fusteria, no? I és una mica això el que intent canviar o portar, no? Una visió distinta de lo que ens han explicat.
Precisament t'anomenaves a l'escola i jo recordo les classes a l'institut o llavors a la universitat, les classes d'història de l'art, i veig molt l'arquitectura com una disciplina artística, com un art, i jo sempre pensava precisament això, que és un art però molt científic en tot cas, no?
Sí, efectivament, és que és complicat, mai ens han ensenyat a relacionar-nos amb l'arquitectura. Això és una de les dificultats que tenim, perquè així com ens han ensenyat a dibuixar, ens han ensenyat a anar a un museu, sabem mirar un quadre, sabem que és una cosa que està penjada a una paret, sabem anar a un concert i escoltar música, o fer teatre, tothom ha fet teatre, però no ens han ensenyat a relacionar-nos amb l'arquitectura, no? Ens han ensenyat sempre com una imatge, no? Això és el problema que arrossegam, que precisament és comú a tots anar de viatge i fotografiar edificis, no? I creiem que fent una foto a la Sagrada Família o a la Casa Batlló d'en Gaudí i d'en Jujol ja estem duguem-nos arquitectura. I no, això no és arquitectura, això és construcció, això són els edificis, no? És una mica com si anéssim a un concert de piano i ens quedéssim a mirar el piano. Miréssim el piano com si creguéssim que només de mirar-lo podem percebre la música, i no. L'objecte, i en aquest cas el piano, en la comparativa d'un edifici, això no és arquitectura. Arquitectura és una cosa que surt d'aquell objecte. Com la música no és el piano, sinó aquella altra cosa que se pot fer amb el piano. I és aquesta relació que no ens han sabut transmetre i que nosaltres confonem arquitectura amb construcció.
Enfatitzes molt, per tant, aquesta relació. Entenc que donant com a definició l'arquitectura com a espai on vivim tots, els edificis afecten, per tant, a l'espai on vivim, i parles d'aquesta relació. De fet, en el títol també dius aprendre a relacionar-se a l'espai. A grans trets, com podem aprendre a relacionar-nos-hi?
Bàsicament és notar o sobre que nosaltres som fundadors de l'espai, és a dir, són les nostres activitats, les activitats humanes, que puguin ser, no sé, parlar amb qualcú, llegir, passejar, dormir, són aquestes activitats les que funden l'espai, perquè una activitat requereix un espai per donar-se, perquè se pugui donar, però també crea espai. Llavors, som nosaltres els que generam aquest espai. I l'arquitecte és més bé aquella persona que facilita que aquella activitat se doni en les millors condicions possibles. Jo faig una comparativa o poso un exemple en aquesta xerrada que és què passaria si entrés en aquesta sala un constructor, un metge o un arquitecte, i mos veig, per exemple, parlant. Un constructor miraria les parets, miraria la marca de les finestres, miraria si el trispol està ben construït. Un metge mos miraria en altres, mos miraria en els ulls, sabria tot d'una si tenim anèmia, si pel color de la pell tenim qualque problema de fetge. En canvi, un arquitecte, què és el que miraria si entrés a un espai? Mos miraria també en altres, miraria quina és aquesta activitat que estem fent, detectaria que això és un número de persones, per exemple, que estan escoltant una conferència, o en un altre cas és una gent que està asseguda a un bar, i quina és la millor condició que podria canviar l'arquitecte perquè la nostra activitat fos millor. D'això tracta l'ofici d'arquitectura, d'ordenar relacions, adequar gestos. Gestos que fem nosaltres i que no ens ha d'obligar a ells, sinó que ens ha de facilitar gestos propis de la nostra vida quotidiana.
Mm-hmm. Per tant, si entenem aquest arquitecte com a facilitador de l'espai, això que ens explicaves ara, l'arquitectura té una responsabilitat social també, no?
Sí, tant, i sobretot perquè la mala arquitectura, aquesta que abunda, com abunden tots els oficis, vull dir, ja... mals metges, hi ha mals fusters, etcètera, no és que l'arquitectura destaqui per tenir pitjors representants, però és cert que condiciona molt les nostres vides. Una mala arquitectura, una arquitectura entesa com a construcció, entesa com a representació del poder, de la riquesa, i que imposa relacions i maneres forçades, no hi ha res pitjor que aquestes revistes de disseny on la gent, o el propi client, o l'arquitecte i tot, ha imposat una arquitectura visual, és a dir, un disseny que pot funcionar com a imatge, però no funciona com a espai de relacions vitals. No? Per això poso un exemple d'uns arquitectes molt bons d'anys 60, del pop anglès, Alison i Peter Smithson, que és una parella, grans mestres, que tenen un petit decàleg, tenen una 7 o 8 dibuixets, on defineixen quines són les coses importants de l'arquitectura, i li diuen els plaers de la vida. I són tan senzills, t'han descrit alguns, com que el sol entri per la finestra i se reflecteixi en terra, o poder llegir davant d'una finestra on de fora hi ha vegetació, o estar còmodament assegut a una sala on hi ha ventilacions d'estiu i hi ha calentor si van. Vull dir, són coses bàsiques, ínfimes, que són realment els plaers de la vida i que ells troben que és el que s'ha de treballar. L'arquitectura no és una imatge, són sensacions corporals. Mm-hmm. I és una mica això que també vull explicar a la xerrada, que l'arquitectura no se percep en els ulls. O sigui, com la música se percep en l'oïda, un quadre se percebrà en els ulls, un gust, un sabor en sa boca. L'arquitectura se percep en tot el cos, en tots els òrgans sensorials que participen en aquesta percepció, i llavors són coses que no són de disseny, no és una imatge, va molt més enllà.
Va molt més enllà, no només una imatge. I amb això que estaves explicant m'ha vengut al cap un fet o un exemple pròxim. Per exemple, ningú dubta si una obra de, jo que sé, de Miquel Àngel o de Palladio és arquitectura o gran arquitectura d'aquestes majúscules, diríem. Però no sé si passa el mateix a l'arquitectura més contemporània, més a partir del segle XX, no sé si la societat l'entén o no. I l'exemple que pensava, per exemple, l'edifici de Gesa, de Ferragut, que va ser molt polèmic, va ser molt polèmic en cert moment debatent sobre si la seva conservació o demolició o si havia de ser protegit, basant-se molt en això que tu deies com a imatge només, o no? Què en trobes de tot això?
Sí, bé, el cas de l'edifici de Gesa d'en Ferragut és una cosa bastant més complexa perquè hi ha interessos econòmics i polítics.
I polítics, hi ha molta cosa més.
Però certament és un edifici que ve com a, personalment, com a representació de l'arquitectura de vidre no té gaire interès, efectivament és només una imatge, i dirien que és mala arquitectura en tant que no és una arquitectura sostenible. Mm-hmm. No és que no sigui sostenible avui, és que no ho era sostenible ja en el seu moment. No? Mm-hmm. És una capsa de vidre que efectivament només podria mantenir una empresa que se dediqués a l'energia, perquè té uns problemes tèrmics increïbles. En l'estiu ha d'estar absolutament amb aires acondicionats i en l'hivern ha de tenir moltíssima calefacció. L'energia que se necessitava per mantenir aquell edifici era realment per un imperi com el que podria ser en aquell cas GESA, però que no té aquesta funcionalitat. No, l'arquitectura no pot ser una peça, una joia que només se miri, sinó que ella mateixa s'ha de poder mantenir, no? I no és habitable, no s'hi pot viure. En aquell cas, GESA ho podria mantenir, era absurd igualment, però qualsevol altra entitat o organisme que el vulgui mantenir serà un pou de pèrdues de dobbers i com a arquitectura de vidre, que podríem dir, no sé, representants una còpia nefasta de la que podria ser a mi és Van der Rohe, no? Si pensem amb una imatge d'arquitectura de vidre que no té ni punt de comparació. Sí.
Aprendre a mirar més enllà de l'imatge o comprendre l'arquitectura una mica més enllà, suposo que això serà una de les coses que aprendrem en aquesta conferència de la teva xerrada a la UOM, eh? Perquè precisament el lema és aprendre no té edat, i aquí Pollença és un dels llocs amb més participació. M'ha demanat per què vas triar aquest tema a l'hora d'escollir sobre què parlaries als participants de la UOM.
La veritat és que me fa molta impressió fer aquesta xerrada a Pollença. És molt distint que fer-la a Llucmajor o fer-la a Puigpunyent, perquè sempre estic intranquil·la quan he de xerrar d'un tema, en aquest cas art i arquitectura, un públic que ja té nocions i coneixements d'aquest tema. Pollença és un poble on ha tingut molta relació, molta cultura de tot tipus, bastant diferent del que s'ha pogut donar a altres pobles, i ja ha tingut cicles, i a cada estiu tenen també la setmana de l'arquitectura, tenen molt de coneixement d'aquest tema, i a més és el lloc on residia un dels arquitectes més importants a nivell nacional, que era en Javier Sáenz de Oïssa, que ell mateix se sentia pollencí, i quan havia de projectar anava a Pollença. Vull dir que és un lloc que a mi me crearà impressió per això, perquè ja tenen coneixements d'aquest tema. I aquest tema, perquè jo sempre he estat molt vinculada en el món de l'arquitectura, fa anys ja vaig treballar durant molt d'anys a un despatx d'arquitectes i vaig tocar de molt a prop aquest ofici. És un llenguatge, és un art, és alguna cosa que me segueix inquietant moltíssim i creant molt d'interès, i crec que és una cosa que és una llàstima que un fet que condiciona tant les nostres vides i que convivim amb ell constantment no mos hagin ensenyat precisament a saber parlar d'ell i relacionar-nos i poder distingir efectivament aquesta casa m'està constrinyint, m'està impossibilitant moviments o una vida, unes activitats vitals, no? Vull dir que poder tenir criteri per entendre l'arquitectura és una llàstima que l'escola, i part de l'escola de ben petits, no mos hagin ensenyat que és això de l'arquitectura i com relacionar-nos amb ella. Crec que és important i s'hauria d'estendre, sí. Mm-hmm.
Dins aquesta concepció de l'arquitectura que explicaves, consideres que hi ha més bona arquitectura o mala arquitectura, així en general?
Depèn. Si vas pel camp i te passeges per la muntanya i veus els marges o veus les autoconstruccions de la cultura popular, que són moltes, encara que cada vegada estan més destruïdes i més oblidades, realment el que abunda en aquesta arquitectura popular és la bona arquitectura. S'ha fet amb seny, s'ha fet amb amor. I tinc un amic de Pollença que quan va passant, penjó, m'ha estat dir de quina quadrilla de margers és cada un dels marges que va veient. Vull dir que realment estan rodejats dins el mig del camp, a la natura, fins i tot les autoconstruccions de les construccions de no fa tant de temps, són d'un valor impressionant, i això ho podem notar tots. Més darrerament, jo crec que el problema del turisme, del boom, de la construcció, ha malmenat moltíssim l'ofici, no? S'ha fet com poguéssim dir, no sé, qualsevol artista que s'ha posat a repetir obres de mala qualitat perquè el mercat ho consumeix, no? Realment és tot un problema estètic, no només del món de l'arquitectura, sinó també del món de l'art, que vivim un temps una misèria estètica, no? Fins i tot a nivell de roba, vull dir. Però és també per aquesta mercantilització tan devastadora de tots els camps, no? I sí, abunda, jo diria que abunda la mala arquitectura. L'arquitectura feta en seny, i no dic amb bon gust, feta en seny, aquesta que se preocupa per les nostres necessitats vitals, aquesta sí que n'hi ha molt poca.
Tornant a la UOM en el poble de Mallorca, tu és la primera vegada que hi participes o ja hi tens experiència?
Aquí a Pollença és la primera vegada que veig, però a UOM no, ja fa 4 anys o 5 anys que ho estic fent. És una experiència extraordinària, m'encanta. Jo faig classe a la universitat des de fa 6 anys també, i és una experiència completament distinta. O sigui, l'interès que tenen per aquest tema és que moltes vegades no són tan variats i tan distints que no tenen per què ser tots de l'interès públic, que també és molt heterogènic. I a pesar d'això, és no anar a cercar justament que li parlin de, no sé, microbiologies o de filologia o que li vinguin a parlar d'art, tenen interès en tots els camps. I això no passa als alumnes universitaris, molt convertits en clients que consumeixen uns estudis concrets i que van a lo mínim o que van a aquestes coses que no els creïn massa controvèrsies i inestabilitats crítiques, no? En canvi, se crea molt de debat, i jo ara vaig anar a Puigponent fa poc i hi va haver un debat important, no amb una xerrada d'arquitectura, sinó amb una altra xerrada sobre marques i sobre el Guernica, etc. I se crea debat, el públic intervé i sense cap problema. Jo crec que són els millors alumnes. Ja han passat l'etapa de tenir vergonya, i te demanen i te qüestionen. I això te fa tu millorar i canviar el tipus d'exposició o les coses que un comenta.
Sempre deu ser gratificant trobar-se amb un públic amb inquietuds i que faci preguntes i que s'interessi per allò que té al davant.
Que te qüestioni tant.
Sí. Madalena, moltes gràcies per aquest avanç que ens has fet, i recordar que la teva xerrada serà aquest dijous a les 7 en el Centre Cultural Miquel Callonc al Port de Pollença. Gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies, un plaer.
Adéu.
Tota la informació local, ara també als Hora Baixes, de dilluns a divendres a les 7:05, informatiu local de Ràdio Pollença.